Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 8 de febrer i com sempre farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, avui amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tuñón i Héctor García a les vies de so. Avui en el programa parlarem, òbviament, de l'última hora de la Covid, parlarem amb els metges i també farem la pregunta: quan tornarem a la normalitat a l'hora de demanar hora al metge? Recordem també que a partir d'aquest dijous ja no caldrà portar mascareta a l'exterior i divendres les discoteques tornen a obrir portes. Li preguntarem de tot sobre aquest tema al senyor Xavier Lleonard, que és el secretari del Col·legi de Metges de Catalunya. I parlarem de les criptomonedes. Les denúncies per estafes amb aquestes criptomonedes han crescut un 20% l'any 2021. En Josep Merino és el cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra. I coneixerem el drama que estan vivint els avis que no dominen la tecnologia, que provoca deteriorament cognitiu i emocional. La bretxa digital s'ha accelerat amb la pandèmia, no poden fer tràmits mèdics, molts no saben fer en el mòbil. Avui la cap d'acció digital de la Fundació Pere Tarrés, la Mercè López, ens donarà algunes pautes. I com sempre, abans d'entrar en matèria, el que fem en aquest programa és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el temps que ens espera a les properes hores. I tota la informació la té el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya intervals de núvols baixos tendint a la tarda, cels poc ennuvolats o clars, amb alguns bancs de boira matinals a la depressió central. Al Pirineu, per la seva part, predominaran els cels poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran amb gelades al Pirineu i amb uns valors a les capitals de província de 2 graus a Lleida, de 5 a Girona, de 8 a Tarragona i de 9 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes no canviaran molt, amb unes màximes de 19 graus a Girona, de 17 a Lleida i a Tarragona i de 16 a Barcelona. Per últim, el vent serà moderat i del sud al litoral de Girona i a la resta també predominarà la component sud, però el vent serà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Arriba el moment ara de contactar amb el Servei Català del Trànsit. Allà està l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem encara algunes aturades, sobretot situades a l'autopista AP7. Aquesta tarda hi ha hagut un accident a Barberà del Vallès, en sentit Girona. Ja fa estona s'han obert tots els carrils i a poc a poc han anat millorant el trànsit, fins que hem tingut ara fa poca estona un altre accident, en aquest cas a Cerdanyola, una mica més avall, però també en sentit nord, en sentit Girona. I, per tant, encara parlem de trànsit lent, aturades a llarg d'uns 4 quilòmetres, 4-5, entre Sant Cugat i aquest punt de Cerdanyola, en sentit Girona. També, però, hi ha aturades en sentit sud de l'autopista a tota la zona de Barberà, uns 2-3 quilòmetres en aquesta direcció. Destaquem també aturades 4 quilòmetres de la C-58 entre Montcada i pràcticament el Nus, de l'entrada a Barcelona. La C-33 també entre Montcada i el Nus, tot i que més intermitents d'entrada. Puntualment la C-17 a la zona de Parets, en aquest cas en sentit Vic. Altres punts habituals aquesta hora de tarda, com la C-59, a Palau-Solità i Plegamans, l'últim tram de la C-60 Argentona tocant a Mataró, o, evidentment, les dues rondes que encara, sobretot en sentit de dos, van força carregades. És tot. Bona tarda.
I l'actualitat del dia passa pels companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El cibercrim, Yolanda, mou quantitats milionàries arreu del món. 14.000 milions de dòlars l'any passat. Avui, justament, dia que celebrem el Dia Internacional de l'Internet Segur.
Sí, i a casa nostra aquest tipus de delinqüència també està en l'ordre del dia. Segons l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el 2020 es van registrar 133.000 incidents informàtics. Tots són vulnerables davant d'aquests delinqüents que volen aconseguir les nostres dades privades, però els hi podem complicar una mica la feina si adoptem un seguit de mesures. Per exemple, tenir contrasenyes diferents per a cada aplicació i evitar que siguin les habituals. Com més llargues, millor. Jordi Serra és professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
Senzillament, recordar-nos d'una frase agafant sempre les primeres lletres de cada paraula o agafant les últimes i afegint una miqueta més d'informació de la web on volem accedir, bueno, doncs això, intentant posar alguna majúscula, minúscula, si podem canviar o posar un número o un punt.
Podem fer servir un gestor de contrasenyes que ens ajudi a guardar-les totes, però ens hem d'assegurar abans que sigui un gestor fiable. Els experts recomanen també disposar d'un antivirus, utilitzar una doble autentificació i utilitzar targetes virtuals d'un sol ús quan fem compres online.
I què passarà dijous? Doncs que ja no haurem de portar la mascareta posada pel carrer i els alumnes tampoc la portaran a l'hora del pati.
Exacte, una mesura molt esperada a les escoles. Tampoc l'hauran de portar si surten d'excursió o si fan alguna activitat a l'aire lliure. Un pas més cap a la normalitat, tot i que en espais interiors encara haurem d'esperar. El govern confia en que el curs escolar acabi sense mascaretes dins de les aules, però no s'atreveix a posar una data. Patrícia Plaja és la seva portaveu.
El desig és retirar-les tan aviat com sigui possible. La realitat és que a hores d'ara no hi ha encara una data fixada ni tampoc li puc dir un horitzó concret, com per exemple, tant de bo i els escenaris preveuen que hem d'acabar el curs sense la mascareta.
El govern manté la voluntat d'eliminar les quarantenes en els nens que no presentin símptomes o tinguin un test negatiu. Això es podria aplicar ja aquest mes de febrer i el govern confia en que es pugui fer de forma coordinada amb la resta d'Espanya.
Barcelona, atenció, és la ciutat espanyola amb més ocupacions il·legals.
I darrere d'aquestes ocupacions no sempre hi ha famílies vulnerables, també hi ha un modus vivendi. Per això, Valens li demana a l'alcaldessa Ada Colau que faci un cens dels pisos i locals ocupats a la ciutat per saber doncs, quina és la magnitud del problema. Eva Parera, líder de Valens a l'Ajuntament, critica que Colau ignori sistemàticament el dret a la propietat privada.
Demanarem un cens que portem molt de temps demanat, actualitzat, dels pisos, dels locals que estan ocupats. No és possible que l'administració tingui locals municipals ocupats, que a més ho consenteixi i que a més amb els impostos que paguem tots, els hi pagui la llum i els hi pagui reformes.
Valens ha fet aquesta petició just davant d'un edifici ocupat, el conegut com a Casal Popular La Tecla, mentre eren increpats, com sentíem, pels seus ocupants. Valens proposa també un espai específic a les oficines d'atenció al ciutadà per assessorar a propietaris i veïns afectats per les ocupacions il·legals.
Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos han desarticulat una banda criminal instal·lada a l'Hospitalet i Cornellà, però que cometia robatoris en vivendes d'arreu d'Espanya.
I cometien aquests robatoris sempre al matí, després de comprovar que la vivenda estava buida, s'hi desplaçaven tres persones i dos vehicles per poder fer vigilància al carrer i fugir després del robatori. Tot el material de valor que robaven en qüestió de 48 hores ja estava en el mercat de revenda. El sergent dels Mossos, Jonathan Herrera, explica les característiques d'aquesta banda.
Tenia molta unitat, molt professional, es dedicaven especialment a aquest tipus de fets i tots els guanys de què disposaven provenien dels diferents robatoris que cometien.
La majoria de robatoris els han comès a Catalunya, però també en municipis de la Comunitat de Madrid. De fet, a Vallecas disposaven d'infraestructura. Hi ha 8 detinguts i 7 ja han ingressat a la presó.
El sindicat CESIF li demana a Ada Colau que faci marxa enrere la seva intenció de privatitzar la banda municipal.
Sí, una institució amb 136 anys d'història a les seves esquenes. La banda ha patit una progressiva retallada de personal, de 90 professionals als 56 que hi ha actualment i només 5 són funcionaris. Segons Eugenio Zambrano, portaveu del CESIF, l'Ajuntament vol subrogar el personal de la banda al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. El consistori ho nega, però Zambrano assegura que menteix.
Está claro que el Ayuntamiento, y lo digo muy claro, miente. No sabemos si es que miente en la parte política o es que miente la alta dirección de, en este caso, la Agencia de Recursos Humanos, cosa que no me creo. Créame que vaya por delante. Más bien me creo que mienten los primeros.
Pel CESIF, aquí hi ha un intent clar de treure's la banda de sobre. Alerta que si en un futur l'auditori decideix desfer-se'n perquè considera que la banda és deficitària, els professors no podrien tornar a l'Ajuntament.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I l'actualitat esportiva avui passa per un nom propi, el de Ferran Reverter. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Aquesta és la veritat, sí. Ferran Reverter és el nom del dia a l'actualitat esportiva a casa nostra ara mateix.
I no pas perquè sigui un jugador fitxat o que marxi de la planter, sinó que és un dels directius. Què ha passat?
Era. Més aviat, era. Era el director general executiu, això que ara modernament es diu el CEO del Futbol Club Barcelona, el CEO, que ja no ho és perquè ha presentat la seva dimissió. Els detalls i, sobretot, també les perspectives de futur de Joan Laporta envers aquest càrrec de director general executiu ens les explica el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse i José Luis. Sí, una sortida que es va pactar ahir en una conversa entre Ferran Reverter i Joan Laporta al despatx del president al Camp Nou, on després de mesos on Reverter ja havia parlat de sortir i havia deixat caure que volia sortir, es va plasmar finalment i definitivament. Els dos es van adonar que la relació professional i laboral no podia continuar per diferències en la manera d'entendre el model i la gestió del club i que el ser un càrrec de confiança, el de director executiu, i perdre aquesta confiança, el millor era separar els seus camins. Reverter dimiteix per la seva voluntat, per tant, no cobrarà una quitança pel temps que li mancava de contracte, però es compromet a quedar-se al club fins que el president del Futbol Club Barcelona trobi un altre director executiu. Quin perfil busca Joan Laporta? Doncs, segons ha pogut saber a Sportscope, algú que tingui lleialtat absoluta al president del Barça, que tingui coneixements econòmics, sobretot donada la malmesa situació del Futbol Club Barcelona, i amb un perfil similar en el que en el seu dia va tenir Oliver en el primer mandat de Joan Laporta. Si aquest director executiu, evidentment, té contracte amb una altra empresa, hauran d'esperar a que aconsegueixi solucionar la seva sortida, una sortida pactada, i venir al Futbol Club Barcelona, i fins llavors estarà Ferran Reverter encara en funcions com a director executiu del club. S'ha de remarcar que això no dificulta ni trenca la negociació ni el pacte que tenen, l'acord que tenen amb Spotify perquè sigui el patrocinador de la samarreta amb el seu logo, de la samarreta del primer equip, i també doni el seu nom al Camp Nou, al títol comercial del Camp Nou.
Han estat pocs mesos de Ferran Reverter al càrrec, però és indiscutible doncs, que la seva aportació ha estat fonamental a l'hora de reconduir les finances del Futbol Club Barcelona. No només per aquest acord que deia el Víctor Navarro de Spotify, sinó també per tota la reconducció, crèdit en Goldman Sachs, etc. O sigui que, d'alguna manera, doncs, el temps acabarà posant a Ferran Reverter en el seu lloc dintre d'aquest...
Sí, i podria haver-hi efecte dominó? Podria marxar algú altre després de Reverter?
Bona pregunta, Montse. Ja ho veurem, perquè, clar, ara qui més qui menys doncs, en recorda les dificultats del aval i aquesta composició heterogènia, econòmicament parlant, de l'aval de la directiva de Joan Laporta, aquelles reunions de matinada al despatx del president del Futbol Club Barcelona fins que es va donar la llum verda a aquest aval, perquè si no Laporta no agafava la presidència. Anem a veure, bueno, ja veurem si n'hi ha o no efecte dominó. El que sí que hi ha hagut a Sportscope és el pas de Marc Menchen, el cap visible del portal Tu Playbook, especialitzat en economia aplicada al món del futbol i al món de l'esport, i li hem preguntat per aquest acord de patrocini de la samarreta amb Spotify, un acord que Menchen veu amb bons ulls, però creu que el Barça s'ha equivocat a l'hora de publicitar-ho perquè potser ha inflat una mica les expectatives d'aquest acord.
I jo, novament, crec que el Barça es va equivocar amb el radar, perquè a mi 75 milions d'euros, encara que sigui la del primer equip masculí, la del femení, el fet del Reis del Camp Nou i la roba d'entrenament, a mi 75 milions d'euros en aquells moments em sembla un bon acord. El problema és que, com que tots estan venent aquestes setmanes, que si tenies ofertes de 80 milions només per la samarreta, que això serà el millor acord de la història del club. Al final, tens aquest problema de que un molt bon acord l'hauràs d'inflar d'alguna manera per poder mantenir aquest discurs que estàs fent.
Clar, el que no podia ser, com ha comentat també Marc Menchen, és que el Barça digués que tenia una oferta per la samarreta del femení superior, per exemple, a l'oferta que tenen d'altres equips de primera per les seves samarretes. Això no feia sentit. No sé si... No li han dit adéu al Víctor Navarro. Víctor, no, gràcies, eh? Ha marxat ja. Ha dit... Ja està, ja està amb el, ja està amb el mòbil. No, ha anat... El conec, ha anat a posar whatsapps, aviam si troba el perfil del nou director general executiu del Barça. La plantilla tenia festa avui, tindrà festa demà. Recordem, diumenge, derbi a Cornellà Prat contra el Barça. Avui hem preguntat a la parròquia blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope, on creieu que acabarà el Barça a la Lliga aquesta temporada. Campió, segon, zona Champions o fora de zona Champions? L'opció més votada, hores d'ara, pel poble, pels copenautes, és en zona Champions, és a dir, tercer o quart, 48,3%.
Actualitat de l'Espanyol i també del Girona, Gil.
L'Espanyol ha tingut festa en el dia d'avui. Tornen demà a la feina després de la derrota al camp de l'Atlètic de Bilbao. 2-1, l'estat de depressió generalitzada continua a l'Espanyol, però això podria canviar en el decurs de la jornada de demà, perquè m'explica Quique Iglesias que s'espera un moviment de fitxa de manera pública del president blanquiblau, Chen Yanshen. De moment, el que tenim és Vicente Moreno, després del partit d'ahir a Sant Mamés, reconeixent que l'equip té errades en defensa teòricament fàcils de reconduir, però que no s'han reconduït i que condueixen a l'Espanyol a aquest estat de només un punt dels últims 12.
Y es verdad que de un tiempo para aquí estamos recibiendo más goles de los debidos para tener más opciones de poder ganar el partido. Entonces, bueno, sí, es una faceta que tenemos que mejorar, ¿no? Sobre todo, como digo, en acciones donde aparentemente debe ser sencillo mejorarlo. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea de mejorar esas acciones, de no cometer esos errores, pero siguen apareciendo algunos errores que nos están costando los partidos, ¿eh?
Està pessimista el poble, està pessimista l'equip, perquè a Twitter @esportscope estem preguntant avui en clau blanc i blava si realment creieu que l'Espanyol patirà per salvar-se. Un 66,2% de copenautes creu que sí, que l'Espanyol patirà per salvar-se. El Girona, protagonista, Òscar Ureña, renovat fins al 2025, declaracions als mitjans del club, feliç i content.
Estic a prop de casa, de la meva família, els meus amics. Era el que volia en tot moment, no volia pensar en un altre club que no fos aquí a Girona. Estic molt a gust aquí, feliç, ja són 6 temporades que estic aquí i molt content. L'oportunitat que em van donar pretemporada la vaig poder aprofitar bé. Estic molt agraït amb el míster, amb el club, per els minuts que he pogut disputar Lliga i estic molt, molt feliç.
Per rematar la jornada d'aquest dimarts, Montse, t'explico, en el món del bàsquet, el blaugrana Corey Higgins passarà per quiròfan per operar-se d'una fascitis plantar. Això vol dir que Dante Exum, que acabava contracte el 28 de febrer, es quedarà fins a final de temporada. I que avui s'ha presentat en el món del motor l'equip Honda pel proper Mundial de MotoGP amb Marc Márquez. Això sí, un Marc Márquez...
Quina il·lusió.
Sí, ja és tot un èxit tornar a veure'l a les pistes. O sigui que tot el que faci de més del pilot de Cervera, benvingut estarà.
Senyor Gil, gràcies i més informació esportiva a cope.es i a les xarxes socials d'Esportscope. Gràcies, bona tarda.
Continuem alerta. Adéu-siau, Montse.
Que vagi bé, adéu-siau. I a les 7 de la tarda i 17 minuts el que farem d'aquí un moment serà parlar de l'última hora de la Covid i d'una pregunta. Quan tornarem a la normalitat a l'hora de demanar cita pel metge? Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Rebajas, rebajas en Hipoyogán. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Estantería 5 estantes, 47 euros. Edredón nórdico 1,50 por 2,20, 22,95 euros. Extraordinaria alfombra de 2 metros por 1,80, modelo Dorme, 39 euros. Gran exposición. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas.
Hipogegant en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona i en hipogegant.com.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en catalán y en castellano. Desde hace 30 años, la escuela catalana excluye al español como lengua de enseñanza. Ahora es posible cambiar esta situación injusta. Queremos una escuela de todos y juntos podemos conseguirlo. Contacta con escueladetodos.es.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91 446 0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
Mm.
aquesta sisena onada continuen a la baixa. Alguns experts, de fet, ja comencen a ser optimistes. Avui tenim a la linterna de COPE Catalunya i Andorra en Xavier Llonart, el doctor secretari general de Metges de Catalunya. Doctor Llonart, bona tarda.
Bona tarda.
Optimista, sí?
A mitges. Perquè, bàsicament, jo entenc que des del punt de vista social que les dades se'n vagin a la baixa és un motiu d'alegria, de fet, és un motiu d'alegria per tothom, però crec que cal posar en valor que el fet de que les dades de Covid baixin a la baixa no rebaixa ni un pèl la pressió que patim als hospitals, perquè quan les dades de Covid va a la baixa, el que està significant pura i llisament és que els dispositius assistencials que estan al 130% des de fa 2 anys poden començar-se a dedicar aquest 130% sense baixar ni una mica la pressió a fer les coses que han deixat demorades durant tot el temps de l'auge de la onada. I això passa una onada darrere una altra.
Podem dir, doctor Llonart, que tenim un sistema que maltracta els seus professionals i que no els ofereix cap expectativa de futur?
Sens dubte. A més a més, d'una forma radical, sí.
Quan passi la pandèmia, aquest esforç sobrehumà passarà factura tant als professionals com a l'administració, doctor?
Als professionals ja hi està passant, perquè les dades que sobre burnout dels professionals mèdics i dels professionals sanitaris en general hi són prou significatives. A l'administració jo crec que la sensació que estem tenint és que l'administració pensa que intentar tornar a la situació anterior a la pandèmia és possible i això es trobaran que és merament impossible.
Per què els polítics el que fa és incomplir les promeses d'incrementar la plantilla assistencial? Per què costa tant que canviï això, doctor?
Perquè durant molt de temps han viscut en una època en la qual el maltractament a les plantilles i la medicina low cost els ha donat els seus fruits i hem tingut, tot i així, gràcies al professionalisme de les plantilles, una de les millors sanitats del món, i pensen que la situació tal i com estem actualment se soluciona abundant amb aquesta forma de fer. I la gran diferència amb la situació prepandèmia o la situació de fa 10 o 15 anys és que actualment, primer, tenim un percentatge de jubilacions que en els propers anys serà molt important.
Sí.
I, en segon lloc, que els nous professionals que s'incorporen en el mercat tenen molta més mobilitat geogràfica que els professionals de fa 15 anys i no els importa gens ni mica anar a 300 quilòmetres de distància on segurament els hi paguen el doble i tenen la meitat de pressió assistencial i a sobre els consideren no un simple PO sinó un professional ben valorat.
Uh-huh. Vostè parlava de jubilacions properes, també hem de parlar de les baixes laborals del sector mèdic, no? No es poden posar d'altres metges si aquests estan malalts?
Correcte. És dir, en aquest sentit, ens estem trobant com mai un nombre de baixes laborals per part dels professionals mèdics molt per sobre dels estàndards habituals, degut a, bàsicament, primer, evidentment, la pandèmia ha tingut el seu impacte, en el sentit de que els contagis també han estat molt importants, però, per una altra banda, hi ha cada cop més un percentatge superior de professionals que han d'agafar la baixa per unes situacions d'estrès, de burnout, d'impossibilitat de gestionar emocionalment la immensa pressió que estan rebent en el dia a dia de la seva feina, i això, malauradament, ningú des de l'administració està fent res per posar-hi remei.
A banda de la Covid, doctor, hi ha d'altres malalties, no ens podem oblidar d'això. Això crea al sector mèdic impotència?
en el sentit de no poder atendre.
Exacte.
Sí, evidentment, la sensació de que estàs, com diuen, segons es diu en castellà, achicando agua de la barca.
Sí.
I resulta que no, mentre estàs fent això no et pots dedicar al que, a les prioritats que en condicions normals t'hauries de poder dedicar, doncs genera un sentiment d'angoixa i un sentiment de frustració molt important als professionals.
Uh-huh. Aquests dies hi ha molta gent que comentava que s'aixequen restriccions. Quan tornarà a la normalitat els ambulatoris, els CAPs? Avui en dia estem fent moltes coses online, el metge truca o tu truques al metge. Quan tornarem a lo de sempre, el fet d'anar a demanar hora i que et digui miri, per demà passat o tal, això tornarà més aviat que tard?
En franquesa,
sí.
jo crec que no tornarà. Bàsicament perquè l'administració segueix apostant, repeteixo el que deia abans, segueix apostant per una medicina low cost i ha vist en les visites telemàtiques i l'actuació no presencial la gallina dels ous d'or en aquest sentit. I, per tant, està fent tots els esforços possibles per fer que aquestes visites presencials siguin el menor nombre possible. Per tant, si és per l'administració, no tornarà mai. Si és pels professionals, els professionals estan cansats i farts i voldrien tornar el més aviat possible.
Clar.
Però per això calen unes mans que no tenim.
Perquè la gent gran, hi ha una gran bretxa digital i la gent gran s'ha hagut d'acostumar a fer aquestes consultes online a través dels seus nets, d'un conegut, d'algun jove de l'escala. És quasi ben impensable que el govern pensi que la sanitat no és prioritat d'un país.
La situació és, ara hi pensava, la situació és absolutament reproduïble a la situació que estem vivint en els carrers cada dia amb les entitats bancàries. En el fet de que cada cop hi ha menys oficines, cada cop s'ha de fer tot més online i les pobres persones grans que no tenen aquestes habilitats digitals natives,
clar,
doncs tenen autèntics problemes. La gran diferència entre el que jo acabo de comentar de les entitats bancàries i la sanitat és que les entitats bancàries, al fi i al cap, són ens privats. I, per tant, en principi, busquen la fórmula d'optimitzar i de fer rendible el seu negoci. La sanitat és un servei públic i, per tant, el que s'ha de garantir és una accessibilitat que a hores d'ara no hi és.
Doncs agraeixo, com sempre, senyor Xavier Leonard, doctor i secretari general de Metges de Catalunya, per l'esforç que fan vostès per atendre els mitjans. Sé que resten temps de la seva feina per atendre en 5 minutets, cosa que li agraeixo molt i, sobretot, que sapigueu que tenen tot el suport per part nostra, perquè sé que, malauradament, hi ha molts facultatius que estan pagant les conseqüències de tot el que està visquent ara mateix la sanitat. I els usuaris, què fem? Pagar-ho amb el metge que tenim a davant. I ells no en tenen la culpa. No en tenen la culpa. És una cosa que hauria de fer pensar molt als nostres governants. Doctor Leonard, gràcies, bona feina. Salut.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Gràcies.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dimarts, És el Dia Internacional de la Internet Segura, una jornada destinada a prendre consciència dels riscos que comporta navegar per la xarxa sense precaució. Els Mossos d'Esquadra admeten que els delictes per internet ja suposen un dels problemes de seguretat més importants. Ara mateix, les estafes de qualsevol tipologia ja són el segon delicte per darrere dels furts. En parlem amb el sotsinspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra. Senyor Merino, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
Bé, vostès, tinc entès que reben cada dia unes 300 denúncies per estafa i d'aquestes el 90% es fan a través de les xarxes?
Sí, efectivament, cada dia el cos de Mossos d'Esquadra rep aproximadament 300 denúncies per estafa. I d'aquestes, doncs la immensa majoria, gairebé el 90%, són estafes que nosaltres anomenem ciberdependents, és a dir, estafes on per la seva materialització doncs el criminal utilitza internet.
Per què hi ha tantes? Per què no tenim seguretat a les xarxes?
Bueno, la realitat que nosaltres estem experimentant és que la tecnologia avança molt ràpidament, però la pedagogia associada a aquesta tecnologia no avança a la mateixa mesura. Per tant, el que ens estem adonant i la realitat ens ho demostra a través de les denúncies és que la gent no adopta les mesures de seguretat que serien desitjables per evitar caure en les estafes.
Un dels problemes que més preocupa ara mateix els Mossos d'Esquadra, senyor Merino, són les denúncies relacionades amb les criptomonedes, no? Que és un fenomen que va a l'alça, sobretot durant l'últim any. Comencem per explicar què són les criptomonedes.
Bueno, les criptomonedes és una tecnologia que va començar amb el Bitcoin ja fa gairebé 10 anys, en aquests 10 anys ha evolucionat moltíssim i representa doncs un sistema d'intercanvi de diners, però en aquest cas no són diners físics, sinó que són diners digitals.
És difícil de fer un seguiment dels diners sostrets?
Policialment representa una dificultat afegida, però el fer la transacció, fer la traçabilitat de la transacció, però hem de dir que es pot fer, però sí que representa doncs més obstacles, perquè les transaccions de criptomonedes estan associades a una criptografia que fa és revertir, bueno, dotar de una seguretat afegida a totes aquestes transaccions i necessitem doncs utilitzar eines addicionals per poder fer aquesta traçabilitat i arribar a saber quines són els destinataris que estan darrere dels enviaments de diners.
Em podria posar, senyor Merino, un exemple d'una, bueno, d'això de criptomoneda, d'una estafa a través de criptomonedes?
Bueno, bàsicament, la incidència que tenim al cos de Mossos d'Esquadra a les criptomonedes va associada a dos modus operandi, principalment. Un d'ells són totes aquelles denúncies relacionades amb falses inversions en criptomonedes, és a dir, les empreses d'inversió es publiciten a internet i ofereixen els seus serveis d'inversió. Les víctimes, pensant que estan invertint en criptomonedes, el que fan és lliurar directament els diners a les butxaques dels criminals. Per altre costat, una altra modalitat que també tenim una incidència important són el que s'anomena ransomware, és a dir, el criminal el que fa és atacar els arxius de, novament, de les empreses. Una vegada ataquen aquests arxius, aconsegueixen encriptar-los i llavors demanen un rescat en criptomonedes a canvi de recuperar la informació digital de l'empresa. Bàsicament, aquestes dues són les modalitats que actualment tenim més incidència a nivell de denúncia a Mossos d'Esquadra.
O sigui, hi ha gent que està invertint els seus diners en criptomonedes, per exemple, a través de plataformes, però en realitat estan donant els diners a cibercriminals.
Efectivament, són plataformes que es publiciten a través d'internet, de les xarxes socials, que suposadament ofereixen serveis d'inversió, però que realment tot el que fan és una parafernàlia per enganyar a les víctimes. Ells realment estan convençuts de que estan invertint en criptomonedes i que estan tenint beneficis, però l'únic que estan fent és lliurar directament els diners al criminal. Quan s'adonen que realment tot és una farsa és quan intenten recuperar els diners i veuen que és absolutament impossible recuperar els diners i contactar amb aquestes empreses.
Senyor Merino, la majoria d'aquestes webs són plantilles que tenen, crec, un mateix disseny, no? Fins i tot amb fotos dels gestors que són les mateixes, però canviant-se els noms.
Bueno, la veritat és que hi ha una pluralitat de criminals que es dediquen a materialitzar aquest tipus d'estafes. Cadascú utilitzen dissenys web diferents, però el que sí que podem dir és que realment són dissenys molt atractius. Són dissenys que no tenen res que envejar a qualsevol altra plataforma d'una empresa, i realment és un dels motius pel qual les persones a priori doncs no sospiten o no veuen elements dubtosos a l'hora d'accedir a aquestes webs i contactar amb els criminals, perquè les webs realment tecnològicament són sofisticades, estan molt ben dissenyades i semblen webs autèntiques.
La majoria d'aquestes webs crec que deuen tenir una vida curta, no? Una vegada ja s'executa l'estafa i es tanquen, desapareixen, cosa que fa molt difícil després denunciar o trobar els culpables.
Clar, efectivament és així. Aquestes webs comencen a operar durant un període de temps determinat. A mesura que la policia avança en les seves investigacions, el que intentem és tancar les webs el més aviat possible, però el que fan els criminals és obrir uns altres dominis i d'aquesta manera doncs intenten eludir tot el que poden l'acció de la policia i de la justícia.
I on acaben aquests diners?
Bueno, la veritat és que les transaccions van a parar a qualsevol país del món. El que sí que un patró que acostumen a trobar habitual és que una vegada la víctima lliura els diners als criminals, aquests diners ràpidament són transferits cap a tercers països. Un dels, de les zones geogràfiques que rep diners fraudulents procedents d'aquest tipus de frau són normalment països de l'est d'Europa. Però al final els diners poden anar a parar a qualsevol país del món, pràcticament.
Per què triguen tant la gent a saber que és una estafa? Imagino que deu ser perquè en molts casos els estafadors retornen els diners amb un benefici perquè la gent hi confiï, no? Una vegada la persona confia al patró, això es repeteix i reverteix molts més diners i finalment es cau definitivament a la trampa.
Efectivament, normalment el patró habitual són el criminal primer demana petites inversions que poden anar entre els 200 i els 500 euros. Aquestes petites aportacions els criminals intenten fer veure a les víctimes de que han tingut beneficis, fins i tot simulen gràfiques de beneficis per tal de donar veracitat a aquesta creença i comencen a demanar més quantitat per invertir. Les víctimes, pensant que estan tenint beneficis de les seves inversions, doncs s'animen i aporten més diners, i arriba un moment en què intenten recuperar els fons, i aquí comença com una segona fase del criminal, que és començar a donar excuses a la víctima per poder retornar aquests diners. Comencen a demanar més diners per poder recuperar el total. Les víctimes, la majoria de vegades, doncs, intenten recuperar els diners posant més diners de la seva butxaca, fins que arriba un moment en què realment es paren a pensar i s'adonen de que tot és un frau.
Clar,
i llavors
clar.
És quan van a la policia a posar la denúncia. Però estem parlant de persones que perden 80, 90, més de 100.000 euros, fins i tot ens hem trobat situacions que persones que perdran gairebé tots els estalvis de la seva vida pensant que estan invertint fins que malauradament s'adonen que han sigut víctimes d'una estafa.
Li anava a preguntar això, el perfil dels afectats, perquè he llegit que quasi un 60% són de gent que ha dipositat molts estalvis, que ha demanat préstec, o fins i tot empresaris que han posat diners a l'ICO de l'Estat, que van rebre prestats per tirar endavant en la pandèmia i que ara també es troben que han de pagar l'ICO, el préstec, o tenen les joies empenyorades.
El ventall de víctimes és molt ampli i no tenim un col·lectiu hores d'ara que sigui especialment vulnerable a caure en aquest tipus de parany. La veritat és que el perfil és molt divers. Fins i tot ens trobem habitualment perfils que tenen una certa trajectòria acadèmica o empresarial que igualment són víctimes d'aquest frau. Llavors, podem dir que pràcticament qualsevol persona que estigui interessada en el món de la inversió és susceptible de caure en un parany d'aquestes característiques si no fa les preceptives verificacions.
Clar. Doncs li agraeixo moltíssim, senyor José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra, que hagi estat avui amb nosaltres per parlar d'aquestes estafes i de les denúncies que hi ha per estafes amb criptomonedes que han crescut ni més ni menys que un 20% durant l'any 2021. Senyor Merino, gràcies, bona feina.
Moltíssimes gràcies també a vosaltres per ajudar-nos a fer aquesta important tasca divulgativa en tot el que és la prevenció de les estafes. Moltes gràcies.
Gràcies. 7:40, la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Oye, ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Es moderno, es práctico y además es muy fácil. Ah, ¿que tú con tu seguro no puedes? Pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te van a bajar el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Parlem del drama dels avis que no dominen la tecnologia i que això està provocant, atenció, deteriorament cognitiu i també emocional.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La bretxa digital entre la gent gran s'ha accentuat durant la pandèmia. Ja no és només que no els atenguin al banc o que cada cop trobin menys caixers. Molts no tenen internet a casa o no saben fer en el mòbil. No poden fer tràmits mèdics o no gosen prendre un cafè al bar perquè no han sabut descarregar-se el certificat Covid. Avui parlem amb la cap d'acció digital de la Fundació Pere Tarrés, Mercè López. Mercè, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El fet de no poder comunicar-se i no poder tenir les competències digitals necessàries, imagino que des d'un punt de vista cognitiu afecta directament a l'autonomia d'aquestes persones grans, no?
Sí, és clar. El fet de trobar-se amb noves eines i nous instruments que no en tenen el domini adequat per poder resoldre problemes que, més, com indica, són problemes de la vida quotidiana i que són vitals, són importants, afecta a l'autopercepció. Vull dir, el primer impacte és l'àrea emocional i per conseqüència, en l'àmbit, diguem, del desenvolupament cognitiu respecte a que, clar, en la tercera edat hi ha una davallada, no?, en el ritme d'aprenentatge, clar, en la memòria a curt termini, en determinades habilitats i competències que, mica en mica, es van deteriorant, que no vol dir que no es puguin entrenar i millorar, però la seva eficiència és menor.
Clar, imagino que això deu minar l'autoestima i el benestar d'aquestes persones grans, perquè es deuen trobar com dient és que no serveixo per res, no puc fer absolutament res, i això deu fer en molts casos no sortir de casa, fins i tot no complir amb coses com, per exemple, anar al metge, no?, que té una cita i no sap com fer-ho a través d'online.
Clar, Clar, bé, fixa't que potser s'han de descarregar les receptes mèdiques online, o han de demanar cita, o han de mirar el resultat d'una prova. No ho poden fer. Els fa por anar a un centre mèdic perquè hi ha molta gent, llavors hi ha el risc potser d'exposar-se, contagiar-se. Llavors aquí es troben molt dependents, i si tenen un acompanyament familiar o una xarxa de persones que els puguin ajudar a fer determinades gestions, per tant, delegar aquesta gestió amb tot el que això implica, un nivell de confiança que has de tenir amb aquesta persona que has de delegar, en l'àmbit de salut, doncs ja no diguem en l'àmbit dels comptes bancaris, doncs és informació delicada, i això és una pèrdua d'autonomia, clar, això fa que l'autopercepció, no?, i en el nivell de benestar, de què poden fer en el seu dia a dia, que tingui un impacte negatiu.
I fins i tot, Mercè, ens passa a nosaltres, no?, que els que no hem nascut amb l'internet, amb el món digital, estem aprenent a passos agegantats, no?, error a cierto.
Sí, a veure, si jo que estic a l'aire, en l'àrea aquesta digital, de vegades, en determinades gestions, em trobo amb dificultats, perquè també ens podem trobar que hi ha aplicacions, hi ha programes, que el disseny d'interacció amb l'usuari és bastant deficient. Llavors, en veritat, la funcionalitat de l'eina, tu t'has d'adaptar a aquesta funcionalitat, no a la inversa, que la funcionalitat hauria d'estar adaptada a l'usuari. Per tant, aquí també ens trobem que a vegades hi ha alguns processos que són complexes, que tenen uns errors, uns requeriments de coneixements de com solucionar aquests errors de compatibilitat de programari, d'actualització de cookies, de problemes de privacitat o de seguretat, que realment no són gens senzills.
El que està clar és que aquesta bretxa digital, Mercè, entre la gent gran s'ha accentuat sobretot amb la pandèmia, no? No podíem sortir de casa, moltes coses les fèiem online, el descarregar-se, per exemple, el certificat Covid... S'ha fet poca, o es fa poca pedagogia amb la gent gran per incentivar-los a fer cursos, que n'hi ha, que puguin posar-se al dia sobre el tema d'internet, però crec que ens hem esforçat poc, en general.
Clar, el que ha passat és que aquesta tendència de digitalitzar diferents serveis s'ha accelerat amb la pandèmia i s'ha accelerat d'una manera exponencialment, diguem, molt, molt, molt intensa i molt ràpida. Que a tots ens ha agafat doncs en una situació d'haver d'agafar de seguir un ritme que no tothom podia seguir. No només per una qüestió de coneixement, sinó per una qüestió també de poder accedir a una determinada qualitat de connexió i a un tipus de dispositiu que et permeti fer aquesta gestió. Què passa amb la gent gran? Que llavors jo crec que és un col·lectiu que hem tingut una mica invisibilitzat. No hem estat potser pendents de les seves necessitats i dificultats, perquè s'havien enfocat potser l'atenció en altres col·lectius, però que hem de tenir en compte que la tendència poblacional és que cada vegada la societat serà més, diguem, tindrà una tendència a l'envelliment.
Exacte,
per tant,
clar.
Aquest problema que es troba la gent, que té 60, 70, 80 anys, ens ho trobarem nosaltres dins de poc, perquè la tendència és que cada vegada la població sigui més gran i la tecnologia continuarà avançant i continuarà generant d'altres processos que haurem d'aprendre a resoldre. I a més, hem de tenir en compte que no podem només dependre d'un tipus de processos. Jo sempre explico que a nivell d'estratègies, de solució, d'atenció i d'assessorament, ha de veure la part digital, però és imprescindible també que hi hagi una solució presencial, diguem, un acompanyament i un assessorament també mediat per persones, perquè si no ens podem trobar que determinades serveis són només virtuals, potser fins i tot estem comunicant-nos amb un bot, amb un robot, i entrem en uns bucles que són molt frustrants i que a més no solucionen, fan perdre el temps, i realment en serveis bàsics això no ho podem permetre.
L'altre dia llegia un informe de l'Ajuntament de Barcelona que va fer públic l'any passat, en el que es parlava de que admetien que hi ha aquesta bretxa digital i sobretot es dispara a partir dels 75 anys. Jo fins i tot ho faria baixar més, inclús l'edat, perquè 75, dius, vale, són grans, però gent de 60 també ho tenen complicat.
Sí, i gent de 50 o de 40 que en la seva professió no ha hagut de fer servir eines digitals, Per tant, aquest dia a dia de correu electrònic, d'aplicacions, d'internet, de connectivitat, de programaris, etc., no ho ha fet servir perquè no ha tingut la necessitat. Per tant, aquí hi ha una escletxa important perquè al final s'aprèn aquestes eines que fas servir dia a dia. Si no la necessites, evidentment, potser ho aprens un dia, però l'any següent ho has de tornar a fer i no ho recordaràs, o no. Recordaràs alguna part, però no tot el procés sencer.
Mercè López, cap d'Acció Digital de la Fundació Pere Tarrés, com sempre, un plaer. Gràcies per haver atès els nostres micròfons i fins la propera.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Se aprobó la reforma laboral. Sí, uno de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que cambió el sentido del voto que había de Carlos García Adanero. ¿Cuándo deciden ustedes dos que no iban a seguir la disciplina de voto del partido?
En el Congreso por la mañana, ¿no? Hablamos entre los dos.
Y... Señor Esparza, muy buenos días. Madre. ¿El partido le va a pedir el acta de diputados al señor Adanero? El señor Sayas.
Nosotros ya lo hemos pedido yo. Ya han dañado el señor Adanero y el señor Sayas la imagen de UPN.
La señora Ana Pastor, que estaba allí.
Entendemos que se está quebrantando el ejercicio del derecho al voto.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Uturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Estamos en pleno centro de Madrid, en el restaurante Javelli, para conocer la historia de una familia apasionante.
Así es un equipo, es una gran familia.
La familia de Sani, que vinieron a Madrid hace 18 años, pusieron en marcha un restaurante y han hecho de su forma de vida eso, la hostelería.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Carmen Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, desde el Centro Médico y de Estética de Starbene, la doctora Torrejón siempre nos da buenos consejos, pero déjeme antes que vayamos a dar el número de teléfono de este Centro Médico Estético de Starbene, que está en la calle Muntaner 252 principal, y el teléfono el 93-414-3631. Importante el teléfono, Carmen, porque esa va a ser la primera línea, la primera vía para estar en contacto con usted y para poder pedir esa visita informativa totalmente gratuita.
Correcto. Es una primera toma de contacto, por así decirlo. Yo creo que es muy importante, tanto para el paciente como para mí. Para mí es muy importante porque entiendo, conozco qué es lo que le preocupa al paciente y le digo si le puedo o no le puedo ayudar. Y el paciente yo creo que también tiene la libertad de exponer cuáles son sus preocupaciones, hacer todas las preguntas que tenga por oportuno para poder entender qué hacemos nosotros de diferente respecto a lo que ya ha hecho, ¿no? Que le puede dar un mejor resultado respecto a lo que ya ha conseguido.
Fenomenal. Algo que hacéis vosotros que no hacen muchos es mindfulness aplicado al tratamiento de la obesidad. ¿Cómo se hace eso?
Y además lo hacemos de manera revolucionaria. Tú sabes que hace poquito hablábamos de que el chocolate no engorda.
¿Cierto?
Y hacemos, dijimos, el chocolate no engorda, el chocolate engorda en la medida que me lo he comido con otras cosas, no en sí mismo, ¿no? Bueno, pues nosotros hacemos mindfulness con chocolate y ahora luego te lo voy a explicar. Primero permíteme que explique un poquito qué es el mindfulness.
Muy bien.
¿Tú recuerdas cuando éramos pequeñas que a lo mejor estudiábamos y nos despistamos, que nos decían, te tienes que concentrar,
sí,
¿no?
Sí.
¿Vale? Es decir, era como poner el foco donde lo que estábamos haciendo para poder aprovecharlo al máximo posible. Pues
sí.
Eso es el mindfulness. ¿Por qué surge el mindfulness? Surge porque el desarrollo, la evolución de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad, bueno, pues con una gran cantidad de estimulación a muchísimos niveles, pues hace que seamos personajes multitasking, ¿no? Que esto se ha puesto muy de moda. Pero este multitasking tiene mucho riesgo. ¿Por qué motivo? Porque hace que nuestro cerebro esté con ideaciones varias muy diferentes, ¿no? Que hace que tengamos una dispersión energética, tenemos una dispersión de lo que es el pensamiento y la concentración, que genera un gasto muy importante, que además hace que normalmente de todas las cosas que nos pasan por nuestra cabeza, evidentemente todas no las hemos podido concluir, que nos lleva al final del día con una sensación de frustración, esa sensación de frustración nos genera ansiedad y esa ansiedad normalmente nos lleva a comer, ¿vale? Sí. También me puede llevar a tomar un poquito más de vino de la cuenta, ¿no? Pero normalmente me va a llevar a comer, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mindfulness? El mindfulness lo que va a hacer es ayudarnos a concentrar, es decir, lo que nos dice es pon el foco en lo que estés haciendo, solo una cosa, es decir, olvídate del resto. Centra tu atención en esa cosa, conclúyela y una vez que la hayas concluido, pasas a otra, ¿de acuerdo? Es un proceso de atención consciente, es decir, de decirle a los otros pensamientos, luego ya estaré contigo, pero ahora me estoy centrando en esto, sí. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Y esto cómo lo aplicamos nosotros a la obesidad? Pues eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando muchas personas se llevan el tupper a la oficina y comen a mediodía, normalmente lo que hacen es, están comiendo, están mirando los WhatsApp en su teléfono personal porque sí. Es un momento de descanso y con el rabillo del ojo están viendo los correos que están entrando, cierto. ¿Vale? Es decir, están controlando, digamos, tres actos o tres cosas al mismo tiempo. Tienes que saber que nosotros comemos con tres órganos. Comemos con el cerebro, por raro que parezca, comemos con los ojos y comemos con el estómago. Sí. Entonces, cuando yo estoy en ese momento en mi despacho que estoy comiendo, pero estoy controlando las otras cosas, mi cerebro no está comiendo. Mi cerebro está con los emails y está con el WhatsApp. Yo estoy comiendo con los ojos y con el estómago, pero el cerebro no ha hecho el acto consciente de comer. Y cuando yo llego al final del día a mi casa, que es cuando todo el mundo dice, es raro porque durante el día estoy distraído y no tengo hambre, pero es cuando llego a casa que me desbordo, es cuando mi cerebro me dice, te falta una comida, que es la que él no ha tenido conciencia, claro. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, con pequeños trucos que nosotros vamos ayudando al paciente y vamos dando según cada persona qué tipo de actividad y de desfoque puede tener a lo largo del día, conseguimos eliminar junto con otros factores de manera muy importante la ansiedad. Y uno de ellos es el chocolate. Es decir, nosotros en nuestra dieta de adelgazamiento, cuando vienen los pacientes y van teniendo una pérdida de peso progresiva, semanal, muy buena, nosotros mientras le hacemos el tratamiento, le estamos dando un trozo de chocolate.
Ah, mira.
Y le pedimos que no lo mastique, sino que lo chupe, que lo disuelva en la boca, porque es la forma de empapar, digamos, todas las papilas con este acto del chocolate, recrearte, concentrarte y disfrutar el momento que te estás comiendo el chocolate. Y tengo que decirte que todos estos estímulos que vamos dando nos hacen tener unos resultados verdaderamente extraordinarios.
Pues invitamos desde aquí a que los oyentes lo prueben. Llamen al 93-414-3631 y pidan ese o prueben ese mindfulness aplicado a los tratamientos de obesidad. Doctora Torrejón, se me hace la boca agua. Siempre usted que habla del chocolate. Nos escuchamos la próxima ocasión y no os perdáis el rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico, que es el nuevo podcast de la doctora Torrejón.
De esta semana, correcto.
Gracias, doctora. Un abrazo. Chao.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
I ara us deixem amb qui? Amb ell, amb l'Àngel Expósito i la Linterna. Nosaltres marxem. Salutacions de la Montse Rodríguez. Fins demà. Adéu-siau.